Bé, doncs molts pocs dies abans d'aquest moment del referèndum, concretament doncs, en aquell any 1976, un 13 de desembre, va començar a emetre, justament el dia de Santa Llúcia, tot sigui dit, va començar a emetre una emissora de ràdio en català, tota la programació en català. Aquella emissora de ràdio era Ràdio 4, va ser Ràdio 4. I això dit ara, doncs, tal vegada sembla llunyant i poc important, però en aquell moment va ser un fet decisiu. Va
Home, d'una transcendència gran, efectivament.
Allò va succeir doncs, aquell dia 13 de desembre de 1976. Va succeir doncs, molt d'hora, a les 7 del matí, que era quan començava la ràdio. Hi havia, va sonar una veu a les ones, una veu d'en Joan Albert Argeric, que sonava així.
Bon dia, amics. Benvinguts a Ràdio 4, l'emissora de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya que us parla en català. Estarem amb vosaltres fins a la una de la matinada amb espais informatius musicals i de varietats. D'aquí uns instants iniciarem de bon matí. A 8:45 la primera edició de l'informatiu Panorama. Temps obert a les 9. Al punt de migdia, música d'ahir i de sempre. A 1:45, curs de català parlat. La segona edició de l'informatiu Panorama la podreu escoltar a partir de 2:45.
Els nostres oients de la Com, que no es confonguin, estem a Com Ràdio i hem passat la primera parrilla, se'n diu parrilla, es diu tècnicament graella, es deia parrilla potser en aquells moments i es va començar a dir graella a partir d'aquells moments.
Tot forma part del procés de normalització, també la lingüística.
Efectivament, i en tot cas després d'això sonava un indicatiu d'emissora que sonava així. De fet, aquesta va ser la música que va introduir a la veu del que serà el nostre convidat, ja ho avancem. Després, l'indicatiu de l'emissora era aquest.
Ràdio 4, la nostra ràdio FM.
Era així.
Bueno, el Joan Albert escolta i es mira amb un somriure, no sé si nostàlgic, romàntic, però segur que emocionat, no?, escoltant sí. Aquestes coses.
Sí, efectivament, emocionat sí, nostàlgic també, i potser allò com una incitació a fer un repàs, a fer un balanç. No?
Incitador de balanç, bé, això és el que fem normalment amb aquest programa, mirar-nos el que ha anat succeint en els temps passats, justament perquè aquestes coses no s'oblidin, no? Suposo que aquell dia del mes de desembre de l'any 1976, aquell dia de Santa Llúcia, deu tenir una significació especial, no?, amb la teva trajectòria, que d'altra banda, després l'anirem repassant, està molt plena d'esdeveniments de ràdio i televisió i de tota naturalesa comunicativa, no? Però aquell dia potser possiblement té un lloc especial?
Efectivament, sí, sí, clar. Té un lloc especial, a més, un dia en què era tot un equip de gent nou, a dins d'una ràdio que no havia parlat en català, bé, havia fet algun programa en català, poquíssims, i això suposava que aquell passeig de Gràcia número 1, seu de Ràdio Nacional d'Espanya, encara és seu de Ràdio Nacional d'Espanya, on hi han diversos canals radiofònics, hi havia un en català que aplegava una sèrie de gent que era atípica, molt atípica en aquesta casa. Des dels traductors, llavors la filosofia va ser traductor, no corrector. Això és una mica indicatiu de la mentalitat de l'època, no? O sigui, naixia una ràdio en català, però des de dalt es veia que aquella ràdio en català s'havia traduït d'uns textos que se suposava que eren en castellà. Clar, lògicament aquests traductors que van fer de correctors, que era el seu, no? I bé, això va sobtar també la gent de tota la vida d'aquella ràdio nacional que en aquests moments doncs, coneixíem. No?
En aquell moment el director de l'emissora era en Jorge Arandes i ens hem posat en contacte amb ell perquè ens expliqués quin va ser el procés de gestació d'aquesta emissora.
Dels inicis de Ràdio 4 per mi és molt afalagador perquè va ser una idea que havíem tingut i havíem discutit a les reunions de la direcció de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, però que no havíem portat a terme perquè, lògicament, necessitàvem l'autorització de la Direcció General de Radiodifusió i Televisió. L'ocasió es va presentar, sempre passa així, quan un menys ho espera. Hi va haver un canvi de director general a Madrid, van nombrar el senyor Rafael Anson, i ell, el mes d'agost, en ple mes d'agost de l'any 1976, va venir a Barcelona a fer el seu primer viatge com a director general. A mi em va agafar de vacances, vaig tenir de tornar ràpidament, i quan vaig tenir el primer contacte amb ell, em va preguntar, però això va ser des del camí de l'aeroport fins a un restaurant de Barcelona, va ser què faries tu, proposaries tu, per fer tant a ràdio com a televisió que no s'hagi fet. I immediatament li vaig fer la proposta. Dic, mira, amb ràdio crec que nosaltres, com a emissora institucional, tenim de fer una programació en català per una altra emissora que no tenim actualment, i crec que és convenient que ho faci Ràdio Nacional d'Espanya. Aleshores, ell em va dir, bé, això necessita d'unes consultes, i les va fer telefònicament amb el ministre, i del ministre van passar al propi president del govern, que era Adolfo Suárez. Tot va anar molt bé, tant el ministre com el president del govern van donar el seu vistiplau, i a partir d'aquest moment teníem les mans lliures per fer-ho. Aleshores, es van tenir de buscar equips tècnics per situar-los al Tibidabo, van tenir de començar la tasca, que era bastant difícil en aquells moments, de trobar professionals que parlessin i escrivissin perfectament el català. La nostra formació era castellana, la nostra programació a Ràdio Nacional era castellana, encara que hi havia alguns espais en català.
Era en Jorge Grandes, el director en aquells moments de l'emissora Catalunya. Això dic que allò que tu vas fer a les 7 del matí va tenir abans que comptar amb el vistiplau de ministres, de presidents de govern...
El president de govern, uf. Home, és que era un canvi molt important el que s'estava produint. Clar, dit ara, tal vegada, no? Sembla una coseta lleugera, però en aquells anys fins i tot el president del govern, el Suárez, va tenir que dir que sí, perquè és clar, era un canvi molt revolucionari, tal com deia en Jorge Grandes. En aquell moment alguna coseta es feia a la ràdio en català, però en general una emissora, una programació sencera dedicada al català, doncs no. Tu t'hi vas incorporar amb aquella primera veu i conduint algun dels programes a partir d'aquell moment?
Sí, jo em conduïa precisament el programa de Bon Matí, precisament per això.
Per això entraves a les 7 del matí.
L'oportunitat, doncs, de pronunciar les primeres paraules a Ràdio 4, feia un informatiu al migdia, cobria un company que precisament aquella setmana va fer festa i feia l'informatiu del vespre, i el primer dia, el dia de Santa Llúcia, vam acabar fent una transmissió a Girona la nit de la festa literària dels Premis de Santa Llúcia. O sigui que va ser un dia rodó. A més, vull matisar una cosa, perquè és una anècdota que moltes vegades l'he pensat i sobretot l'he vist reflectida, reproduïda, a molta gent que comença. A les 7 començàvem, i a les 5 estava a l'emissora. Els primers 15 dies a les 5 estava a l'emissora, quan ja tot el programa estava preparat, però tenia una por terrible a dormir-me.
Por a dormir-se.
En tot cas, ens hem posat en contacte amb una persona que, de fet, va ser una mica l'encarregat o l'enginyer tècnic que es va encarregar de muntar tot aquest tinglado que tu ara estaves explicant. Ell és en Manuel Moralejo, que en aquells moments era exactament el responsable de Catalunya i de Balears, de totes les qüestions tècniques, l'enginyer tècnic, i ens explica així aquell dia.
Lo que hicimos fue lo siguiente, adecuar un estudio de continuidad que pudiera trabajar durante 24 horas para esta emisora. Realmente no fue difícil. Fue adaptarlo y dejarlo fuera de la producción, de la grabación, y dedicarlo a la continuidad. Por otra parte, pues hubo que comprar, adquirir una emisora para instalar en Tibidabo, desde cuyo centro, pues teóricamente, se cubría Barcelona, capital, y todo el Vallés. Además de la emisora, pues instalamos un radioenlace entre los estudios de Paseo de Gracia 1 y Tibidabo y el sistema radiante correspondiente. Todo este proceso llevaba un trabajo primero administrativo, adjudicación, etcétera, e instalación. Y finalmente, pues en alrededor de mediados de noviembre, la emisora ya estaba operativa. Durante unos días estuvo funcionando con carácter experimental y el día 13 de diciembre fue la inauguración oficial.
Era Manuel Moralejo, l'encarregat tècnic, l'enginyer tècnic, el que s'encarregava de posar en funcionament tot això.